Més informació a ib3notícies.com. Amb tu. Gràcies. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i IB3 Ràdio. El 14 de juny de 1940, l'exèrcit alemany entra a París i s'apodera de la ciutat de la llum. Aquesta tropa nazi desfilant pels Camps Elisis és, sens dubte, un dels episodis de les imatges més impactants de la Segona Guerra Mundial. I per què començam el programa de ciència parlant d'història? I de perquè avui unim història i química, perquè s'ha destacat sovint l'armament dels nazis i les desfassades mesures de defensa d'Europa Occidental per explicar les invasions dels anys 39 i 40, des de Polònia a França. Però hi ha un altre factor important que explica l'empenta de l'exèrcit alemany, l'anomenada Guerra Llampec, la Blitzkrieg, i les només 6 setmanes que va tardar a rendir-se a París. I aquest factor són les amfetamines. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morganti, la sala de màquines, i saludam ja en Joan Lluís Ferrer, aquí al pont de comandament. Bona nit.
Hola, bona nit. Bé, anam primer al sumari i parlam d'amfetamines, però abans tenim una espècie de taller de papallones, perquè tindrem amb naltros l'investigadora de l'IMEDEA, Irene Abad, que és responsable del programa de seguiment de papaioles, el Butterfly Monitoring Scheme, a Balears.
A veure què mos explica de les poblacions d'aquestos insectes a les illes. Parlarem d'alguna papallola en especial.
I després anirem a un tema molt diferent. La veritat és que avui tenim molta diversitat i vos explicarem l'ús que a les guerres es va fer de l'amfetamina i la metamfetamina.
I avui tenim la secció del telescopi, que ja sabeu que porta el president del Club Astronòmic Newton, en Pat Marcus, el nostre home Sóller.
Sí, i avui amb ell hem de parlar d'en Trump i més concretament de les impressionants i lamentables retallades que la seva administració ha fet en el pressupost de la NASA. Molts projectes s'hauran d'aturar per manca de finançament i en parlarem en detall.
Avui tenim telescopi i, per descomptat, també tenim periscopi. I hauran de parlar de les novetats d'aquesta setmana sobre els oceans, les notícies que ha donat la conferència de Niça.
Sí, una conferència en la qual s'han produït novetats i també algunes decepcions. Bé, en parlarem efectivament durant la secció del periscopi. També hem de parlar d'una sentència molt important que ha emès el Tribunal Europeu de Justícia sobre els mars a la Unió Europea.
Respecte al tema dels oceans, hi ha que dir que tota una sèrie d'organitzacions mediambientals, entre les que estan, bé, algunes que aquí coneixem molt bé, com Marilles, Oceana i Ocean Care, s'han reunit al Ministeri de Transició Ecològica per impulsar un poc les mesures de protecció a Espanya, no? Per pressionar un poc, diguéssim. I han parlat dels temes dels que parlaran després, però, a més, un tema que volem destacar i és que Espanya s'incorpora a la coalició d'alta ambició per un oceà silenciós, impulsada per Canadà i Panamà.
L'objectiu d'aquesta coalició és treballar conjuntament per reduir la creixent amenaça de la remó submarina i per restaurar el paisatge sonor natural, és a dir, el silenci, de l'oceà. Es tracta de la primera coalició política mundial dedicada a reduir la contaminació acústica a la mar, que té demostrats efectes negatius sobre la vida marina i que és un tema des que aquí, com ja sabeu, sempre estan molt pendents.
Us han parlat més d'una vegada de com la remó està afectant a molts habitants dels oceans, no només als cetacis, a molts d'organismes marins que utilitzen la remó per comunicar-se. Cada dia sabem més de com afecta els organismes, però el que hem de fer és evitar-ho. Estirem pendents també d'aquesta coalició amb aquest nom tan calculat, Coalició d'Alta Ambició per un Oceà Silenciós. I després parlarem més dels resultats de la conferència dels oceans, però ara, bé, anem a parlar de papalloles.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Anem ja a parlar de papalloles. He de dir que hem aprofitat que una de les investigadores que treballen amb aquests insectes, a l'IMEDEA, era per Eivissa fent uns tallers per convidar-la als estudis de Sant Rafal, a Eivissa. Així que avui tindrem un taller de papalloles al Nautilus. I saludam ja a la nostra convidada, que és la responsable del Pla de Seguiment de Papalloles a Balears, Irene Abad. Molt bona nit, Irene. Gràcies per embarcar-te al Nautilus.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Bé, parlem primer d'aquesta xarxa de seguiment de papalloles a Balears. Des de quan tenim dades?
Bueno, aquí a Balears, concretament, és des del 2001, així que comencen a sorgir voluntaris, perquè tota aquesta xarxa va amb voluntaris que volen sortir a camp a mirar papallones. Uh-huh. Llavors, Menorca va començar amb el Gengob, que van obrir els primers itineraris de papallones a les Illes Balears, i després van començar a afegir-se ja a Mallorca, tenint també algun itinerari a Eivissa i un itinerari a Formentera.
Ahà, ara parlarem un poc més d'aquestos, de com es fan aquests seguiments, però anem un poc a les dades. Ens hem de preocupar per les nostres papalloles. Quines conclusions tenim de tots aquests anys de seguiment?
Bueno, s'ha vist, amb totes les dades que ens ofereixen, que ens donen aquests voluntaris, creiem moltíssim a l'esforç que fan, que en general hi ha ja cada cop menys població, menys papallona, menys abundància. Uh-huh. Ja per tots els canvis que n'hi ha, tant que hi ha cada cop més urbanització, per tant, li traiem aquest hàbitat a les papallones, l'augment de les temperatures, modificacions de les pluges, són insectes molt sensibles i tot el que afecta a l'ambient els afectarà a elles. Uh-huh. Llavors, en general, cada cop es veuen menys. Sí que ja és cert que hi ha algunes papallones que n'augmenten la població, com seria la monarca, sí, que li afavoreix aquest augment de la temperatura i cada cop es veuen més a les Balears, però en general cada cop menys, i això uh-huh. sí que és bastant preocupant.
Són bons bioindicadors?
Sí, són generals yeah. bioindicadors, perquè li afecta tot els canvis de l'entorn, es veu com es modifica la població de papallones i com estan a tots els hàbitats, pues, així podem controlar una mica com va tot en general.
Sí. Clar, a més són fàcils d'identificar, que això també és bo per ser un bon bioindicador, no? que puguem estudiar-lo bé.
Sí.
Bé, han tingut els darrers anys algunes arribades de papalloles curioses, ja m'ho has dit, la papallona monarca, no?
Exacte, sí. Aquest és un fet que, bueno, és un dels pocs insectes que pot fer un viatge transatlàntic i va començar a arribar aquí a les illes. Primer, de forma esporàdica, es veien alguns individus lliures.
Sí.
I després, bueno, també, és que tot això és gràcies als voluntaris. Llavors va haver com un boom d'entrada de dades de monarca i es va decidir fer un estudi i ja es va veure que hi ha una població estable de les monarques a les Illes Balears.
Uh-huh. Bé, és curiós perquè molta gent se sorprèn quan s'assabenta que moltes papalloles són migradores, no? I la veritat uh-huh. és que aquí, a les illes, n'estan rebent ara mateix moltes que acaben d'arribar d'Àfrica, per exemple.
Exacte.
És molt curiós.
Sí. La migradora d'Escarts, o en llatí que es diu Vanessa Carduy, sí. Aquesta és una migradora per excel·lència, arriba d'Àfrica i ara ja s'estan marxant cap al nord d'Europa a passar ja l'estiu, i quan torni a fer massa fred allà d'art baixaran un altre cop a Àfrica a passar l'hivern. Llavors les tornarem a veure com baixen.
Uh-huh. Sí. I moltes blanquetes, no?, hem vist ara per ses illes.
Sí, les blanquetes de la col són la papallona per excel·lència, que sempre hi ha una a tots els llocs. Sí, hi ha una.
Bé, que és important, no?, saber això, que les poblacions que tenim locals augmenten en època de migració en uh-huh. totes les que arriben, no? S'ha observat alguna espècie en concret que hagi canviat de distribució o disminuït significativament els darrers anys?
Bueno, de fet, ara fa res, la Hegenes pumilio és una papallona que acaba d'entrar en amenaçada com a espècie i uh-huh. es troba a les Illes Balears i a pocs llocs més, i ara és...
Uh-huh. I és a totes les illes?
És que és no una distribució molt reduïda, es troba molt poquet, a Mallorca sí que n'hi és, però és que són individus que surten de tant en tant i cada cop s'ha vist més. I, bueno, la Leptidea sinepis, l'angelet comú, igual. Sí. També és una espècie rara, amb una distribució reduïda i també...
Ara en parlarem, perquè a més l'estàveu buscant i estàveu buscant voluntaris per trobar-la. Però com us diuen les papalloles sobre l'estat de salut dels ecosistemes de Balears?
De les Balears?
Sí.
Bueno, una mica com els altres llocs, que aquest augment de les temperatures fa que la distribució de les papallones que tenim a les Balears es vagi modificant una mica, ja que el clima passa a ser més àrid, llavors a les papallones que no els ha agradat tant el clima àrid, aquestes poblacions aniran disminuint, que és com el cos de la Leptidea sinapis, sí? Que li agrada l'humit. I també... Són unes les papallones de forma general, els agraden més els espais oberts, llavors cada cop si es van tancant, es van, per exemple, a un camp de cultiu, si s'abandona i acaba tancant-se, també en perdem aquest lloc per les papallones, que és una cosa també
important. I perdre aquestes poblacions, com pot afectar els ecosistemes?
Bueno, les papallones són polinitzadores també, i també són molt importants a la cadena tròfica, són l'aliment de moltíssims animals, o sigui, ocells, també se les mengen les aranyes, altres insectes, llavors afectarien a un munt dels altres animals.
Una reacció en cadena,
sí, exacte,
això sempre.
Sí, sí.
Bé, aquests tallers que estàs fent, com el que has vengut a fer aquesta setmana a Eivissa i a Formentera, són per animar la gent a unir-se al projecte, necessitant més observadors de papalloles...
Exacte, sí. Bueno, a veure, com més, sempre és millor. A més que és una passelladeta pel camp molt agradable. I bueno, sí que és cert que aquí a les Balears pues, tenim pocs itineraris. Costa més que s'obrin itineraris nous. De fet, aquí, per exemple, a Eivissa només n'hi ha un. Sí. A Formentera només n'hi ha un. I clar, són...
En Jaume Estarelles i en Santi Costa.
Exacte.
Coneguts d'aquesta casa, sí.
Són els voluntaris. Llavors, els itineraris ens donen molta informació de com fluctua la població de les papallones a les illes. I com més itineraris hi ha, pues, tenim més controlat més poblacions diferents de papallones i podrem tenir més informació de com és el seu estat real.
Vàlido, explica'm-nos un poc, per si algú s'animàs, a què haurien de fer, que són aquests itineraris i quin seria el seu treball.
Pues mira, l'itinerari bàsicament és un recorregut que sempre és el mateix i el que es fa és caminar per ell d'una forma constant, un cop a la setmana. Bueno, això tot és flexible, si hi ha una setmana que no es pot sortir a camp, no passa res. I el que es fa és anar comptant els individus de les papallones de les diferents espècies, es diferencia per espècies i s'apunta quan has vist al llarg d'aquest itinerari. I es fa des del març, que comença el període de vol de les papallones, fins a setembre, que ja s'acaba la seva afluència major de papallones.
I si algú es vol apuntar, on li deien que es dirigeixi?
Pues es pot anar al CBMS i enviar un correu.
CBMS, sí.
Exacte. Si no, el meu correu, però és una mica estrany.
El posarem a les xarxes del Nautilus,
així
sa gent.
Sí.
Val. I donem a parlar d'una papallola que ja mos has mencionat, però volem saber més. Bé, una part molt interessant del treball que portava a terme la recerca d'aquesta papallola en concret, de la qual ja mos dius que no hi ha gaire informació a Balears, és l'angelet, una blanqueta, l'angelet comú. Explica'm-nos exactament què en saben de la presència d'aquesta espècie a les illes. En quina illa l'han trobat...
Vale. L'angelet comú, en llatí es diu Leptidea sinapis, s'ha trobat a Eivissa, s'ha trobat a Mallorca, també hi ha algunes dades a Menorca, però, clar, com és una papallona que li agrada més als llocs tancats, a diferència de la resta de papallones, no sol sortir molt als itineraris. Llavors, la informació de la seva distribució no la sabem encara, perquè com no surt als itineraris, hi ha aquesta limitació, i el que hem volgut fer pues, és fer prospeccions a diferents zones a veure si la trobem. De moment, aquest any, en les prospeccions, a Eivissa ha sortit.
Ah, sí? Mira, en quina zona?
Ai, no sé com se diu la zona.
Vale, jo averiguaré.
Però a Eivissa ha sortit, i a Mallorca no n'ha sortit. I mira que sí que hi havia un itinerari que normalment surt la població, però aquest any no hi ha
manera. I què vol dir zones tancades? Que no, sigui, no hi hagi molt de sol o com?
Més boscos, per exemple, matollars. I, de fet, està molt lligada a una plantes concretes, allà és només... Hi ha aquestes plantes on posa els ous, i llavors la papallona està molt lligada a aquesta planta i només sortirà on hi ha aquesta planta, que és... Bueno, nosaltres sobretot mirem el Dorynium pentaphyllum, i això, si no està la planta, tampoc estarà la papallona.
Clar, clar. Van molt relacionades amb les plantes, no? El mateix que passava en la monarca, que va arribar a zones on hi havia unes plantes ornamentals, sí.
Exacte.
Bé, a part de Sant Gelet, hi ha alguna papallola endèmica o especial, d'alguna manera, que mereixi més atenció? O pot ser més protecció?
La Gegenes pumilio, sí. Que ara ha entrat com a espècie amenaçada, i aquesta sí que s'hauria de fer una mica d'atenció, a veure com es gestiona per poder millorar, afavorir-la una mica, no? Que recuperi una mica la població d'aquestes papallones.
Però, clar, per protegir una espècie el que ha de fer és protegir l'hàbitat.
Exacte. Si no... Sí.
Clar. Totes les dades que es recullen al programa de seguiment del que estan parlant, del que han parlat, arriben a influir en les polítiques ambientals o és un punt en el que encara hem d'avançar?
Bueno, les dades sí que han ajudat a... Bueno, aquest mateix cas de la GGNES, si no hi haguessin les dades que s'han obtingut, no estaria ara mateix com a espècie classificada com amenaçada i llavors no se li prestaria aquesta atenció per protegir-la. Llavors sí que té una importància aquestes dades, sí que es fan, a més que s'escriuen un munt d'articles científics gràcies a tot aquest recull de dades que en faciliten els voluntaris, i es van fent estudis cada cop de diferents coses que van afectant a les papallones, i així podem millorar tant les poblacions de papallones com els hàbitats i l'entorn que ens envolta, i poder-lo conservar.
Clar. Sí. Però deia sobretot perquè aquesta reducció d'individus, de poblacions, que està passant en tots els insectes, no només en les papalloles. Jo em pareix que a vegades llegeix molts estudis, m'ho passau molts d'estudis, però em agradaria, o em pareix que la gestió política encara falta que arribi això, no?
Sí, costa una mica, no? Que sempre es mogui una mica la balança cap al medi ambient.
Clar, que s'entengui la importància de tot això, no?
Sí.
Bé, i que estigui... qui estigui pensant en participar, ja m'ho has dit, el CBMS, o després els hi passaran també el teu mail. I també et volia preguntar per cas de papalloles que puguen ser invasores. Vull dir, tenim, per exemple, el cas de la barrinadora de gerani, no sé si li dius així, a Mallorca, no? Que ara és molt comú, però realment va aparèixer relativament fa poc, el 89 crec que va ser la primera cita, no?
Sí, va...
I aquesta papallola la podríem considerar una invasora? És a dir, té un comportament invasor o no sabem si realment està desplaçant altres espècies, no?
Bueno, té un comportament al millor més de plaga. No és invasor, no afecta altres espècies, només molesta a l'espècie humana i als seus geranis i ja està.
Bé, això no pareix molt important, no?
No. Sí, bàsicament s'alimenta dels geranis, els barrina per dins i ja està, però... Bé. No es considera
especial. Jo he de dir que tinc geranis en el jardí, tinc moltes papalloles d'aquesta espècie, però no me'ls maten tampoc. Vull dir, no ho puc considerar... No crec que ho pugui considerar una plaga en el meu jardí.
És depèn. El concepte de plaga va molt depèn de l'observador. A mi m'encanten, i jo els meus geranis mai els tracto, perquè a mi m'encanta veure el seu cicle, com passen d'ou a adult.
Exacte.
És molt relaxant i bonic, la veritat.
Bé, i sense haver de fer un seguiment, també seria interessant que les fotos que facin de papalloles, ho dic perquè a més en aquestes illes tenim molts de fotògrafs aficionats a la natura, seria també... Bé, adequat, no? Estiria molt bé, sobretot si veuen angelets, per exemple, alguna raresa, que aquestes fotos es puguin penjar a alguna plataforma, no? Què seria l'ideal?
Sí, nosaltres treballem en diferents plataformes, com una d'observacions i l'iNaturalist, sobretot. Sí. Allà a l'iNaturalist penges les observacions que en fan, i d'allà també descarreguem moltes dades per veure si s'ha trobat, si no, i també és una manera que ens ajuda a veure la presència i absència d'aquella de papallona, en quins jocs n'hi ha i on no n'hi ha.
Bé, quina recomanació faries a la gent que li agraden les papalloles i vulga d'alguna manera contribuir que no desapareixin les poblacions? Ja sé que hi ha moltes coses que podem fer, no?, perquè tot està relacionat, però no sé si tens alguna recomanació.
Pues el que es pot fer a vegades és plantar plantes al teu jardí que siguin nutrícies de les erugues de les papallones, i elles mateixes ja vindran, posaran els ous i faran tot el cicle, ja, i això pues, també ajuda.
Allò que diuen sempre, no?, que si vols veure papalloles, cultiva el teu jardí i elles vendran totes soles, no?
Exacte, sí, sí.
Bé,
sí,
jo
sí,
us
sí.
ho vaig explicar, crec que en el taller, però jo que meu he deixat que cresqui es fonoll, que molta gent considera una mala herba i la lleva del jardí. Jo he deixat que cresqui en el jardí per veure la papilio macaon i veure tot el procés dels ous i com deies, no?
Exacte, sí. I a més és una papallona superbonica,
preciosa,
la papilia. I l'eruga és espectacular també. I... Sí, sí, sí.
I d'això tenc que anar a jardí. Jardins es tenen que cuidar també per tenir en compte els insectes. Bé, idò, ho deixarem aquí. Irene Abad, investigadora de l'IMEDEA, responsable d'aquest programa de seguiment de papalloles diurnes a Balears. Moltes gràcies per embarcar-te al Nautilus, per venir fins als estudis de Sant Rafel i per aquest taller sobre papalloles que esteu fent, molt interessants.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
El bosc té un llenguatge propi i si saps escoltar, t'ensenyarà moltes coses. La frase és del llibre Bambi, Una vida al bosc, un clàssic infantil de l'austríac Felix Salten.
Medi ambient i ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
IB3 Ràdio és... diversió.
Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treverià.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No venim amb manual, el programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga. Sí.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Au barca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
M'hi atregus.
Molt bé.
Uau.
No venim amb manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
Voy a ser el más rápido sin mediocridad.
En sa cançó Amfetamina, de Sidecars, avui us volem parlar d'amfetamines, clar, efectivament, i de sa versió més potent, sa metamfetamina, i de sa influència d'aquesta droga a sa Segona Guerra Mundial. Avui, quan es compleixen 85 anys de sa invasió de París, de sa desfilada de la Wehrmacht pels Camps Elisis, parlarem de ses metamfetamines que varen mantenir eufòrics, constantment, incansables, els soldats alemanys. I coneixerem en Otto Ranke, director de l'Institut de Fisiologia i que va experimentar en la metamfetamina per augmentar el rendiment físic. Varen ser ses drogues les que varen convertir els soldats nazis en forces imparables que ni tan sols dormien? La metamfetamina va ser la base de la denominada guerra llàmpec nazi, la Blitzkrieg. A quin preu?
Bé, anem per parts. És cert que la caiguda de París també es pot atribuir a la idea obsoleta que l'estat major francès tenia sobre com havia de ser la seva defensa. En el fracàs de la línia Maginot, però ja sabeu que normalment aquestes coses resulten ser una suma de factors. I en aquest cas, els nazis varen ser més efectius, i no només per una qüestió d'armament. Per entendre-ho, m'un anam enrere 12 anys abans de la desfilada alemanya a París i m'ho situam a Califòrnia, on Gordon Alls, que en realitat buscava un remei contra l'asma, havia descobert una substància que millorava la tensió i disminuïa també la fam i la fatiga. Ho va fer sintetitzant molècules semblants a l'efedrina, un estimulant natural de la planta efedra que tradicionalment s'havia utilitzat a alguns països asiàtics. Estan parlant d'amfetamines, que varen entrar en el mercat amb el nom de benzedrines.
El seu èxit va ser molt ràpid perquè, com ho recorda el químic David Sukunza al llibre Drogues, fàrmacs i verins, en aquella època hi havia molts pocs controls i es posaven al mercat i es creaven versions d'un fàrmac amb molta rapidesa. D'aquesta manera, després de les Benis, el nom popular de la benzedrina, Alemanya, en concret el doctor Fritz Hauschild, i basant-se en l'amfetamina americana, va desenvolupar la pervitina.
Tu conoces el negocio. Y yo conozco la química. Pensaba que quizá podríamos asociarnos.
¿Quiere cocinar cristales de anfeta? Usted. ¿Y yo?
Efectivament, això és de Breaking Bad i estan parlant de metamfetamina, cristal, speed. Això és la pervitina, un compost encara més potent dins de la família de les amfetamines.
La metamfetamina era legal i es venia sense recepta i ja era molt popular dos anys abans de la presa de París. És llavors el 1938 quan entra en escena Otto Ranke, director de l'Institut de Fisiologia General i professor de l'Acadèmia Militar de Berlín, que va veure que les propietats d'aquesta droga tenien un potencial enorme en el seu ús bèl·lic i es va dedicar a fer una sèrie d'experiments amb els seus estudiants per determinar la capacitat de la pervitina per millorar el rendiment físic de soldats. I així, arribats a l'any 1940, el consum de metamfetamina ja s'havia convertit en part fonamental de l'estratègia militar alemanya, la droga que hi ha darrere de l'anomenada guerra llampec dels nazis.
Per a molts historiadors i experts, aquest consum d'estimulants explica primer la invasió de Polònia i després la ràpida arribada a París, la invasió en un pispàs, com si diguéssim, d'unes sorpreses Holanda, Bèlgica i França. En aquesta ofensiva s'ha calculat que les tropes alemanyes varen arribar a consumir més de 35 milions de pastilles. I aquesta dada la va extreure com conclusió el periodista Norman Oller al llibre El gran delirio, Hitler, drogues i Tercer Reich. Però, és clar, en aquells moments ja s'estava detectant que el consum de metamfetamines també tenia les seves conseqüències, que si bé els soldats podien avançar amb més energia i passar dos o tres dies sense dormir, l'agressivitat que potenciaven les pastilles no només s'enfocava en l'enemic, sinó que es produïen molts conflictes en els apartaments. Per no parlar que, encara que s'intentava minimitzar la realitat, es registraven cada cop més casos d'addicció, de trastorns mentals, i uns baixons, uns bajones increïbles, després de períodes d'elevat consum. Al final, els caps, els comandaments militars, es varen adonar que calia anar reduint aquest consum. Per cert, el mateix Hitler prenia pervitina, o sigui, Hitler li donava l'espit. Bé, de fet, estava enganxat a un medicament que li subministrava el seu metge, que es deia Eucodal, i tenia un opioide similar a l'heroïna. Tot molt hipòcrita, perquè recordareu que el règim nazi va ser molt combatiu en drogues i drogadictes.
I encara hi ha més en aquesta història, perquè pràcticament tots els països implicats en la guerra acabarien prenent metamfetamina. Els anglesos varen començar per un fet fortuït. El juny de 1940, després d'un bombardeig de la Luftwaffe, una patrulla anglesa va trobar un avió enemic fora de combat i va descobrir entre les restes unes pastilles blanques que no sabia què eren. Després d'analitzar-les i averiguar la seva composició, els químics britànics es van afanyar a fabricar les seues pròpies pastilles i es van començar a subministrar als seus pilots.
I si gairebé tots els països varen acabar subministrant pastilles als seus soldats, el Japó fins i tot les proporcionava a civils que d'alguna manera estaven involucrats en l'esforç bèl·lic, com els serveis sanitaris. Però hi va haver una excepció a aquest ús de metamfetamina. Endevineu quin país no va dopar els seus soldats amb pastilles? I de va ser la Unió Soviètica, que va seguir fidel al vodka per mantenir el vigor de la tropa. Tot i que ja sabeu que l'alcohol no és un estimulant com la metamfetamina, que en realitat és un depressiu, encara que inicialment doni valor i desinhibeixi.
El cas és que totes les guerres han tingut les seues drogues i l'alcohol ha estat, sense cap dubte, la més habitual per donar coratge i valor a la tropa, ja des de l'antiguitat fins i tot. Molt en resum, amb una paraula, la Primera Guerra Mundial, la droga va ser la cocaïna i a la segona la metamfetamina. Després de la guerra, i fent cas omís a les seues greus conseqüències, amfetamines i metamfetamines varen ser usades de forma habitual per camioners, universitaris, advocats, atletes, bé, fins i tot es prenien per aprimar-se. Els Estats Units també varen fer servir la benzedrina al Vietnam, però llavors ja s'alçaven cada vegada més veus d'experts, que havien de bregar les conseqüències de les addiccions a les drogues, amb els trastorns mentals, sobretot. I a partir dels anys 70 varen començar a il·legalitzar-se moltes drogues, una rere l'altra, perquè està clar que la història de la humanitat no es pot explicar sense elles.
El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
Avui traiem el telescopi, que ja sabeu que és la secció en la que el president del Club Astronòmic Newton, de Mallorca, mos té el dia de sa carrera espacial, mos parla d'algun trastet i mos recomana mirar el cel. Avui hem de parlar d'un tema que hem pensat que havíem tractat poc i hem de desenvolupar un poc més. Anem a parlar d'en Trump i potser també d'en Elon Musk, que sempre cau per aquí.
Sí, hem de parlar efectivament una vegada més, perquè lamentablement aquest personatge ja és habitual en el nostre programa, però no hem de parlar d'en Trump perquè sí, sinó per la dramàtica retallada de pressupost que ha imposat a la NASA. Bé, anem a comentar-ho i en Pep Marcús mos ha preparat els detalls d'aquesta destralada enorme damunt el pressupost de la Casa Blanca, damunt el pressupost de la NASA. Molt bona nit, Pep.
Bona nit.
Hola, bon vespre, bona nit a tots dos. Com esteu?
Molt bé. Bé, la veritat és que hauríem de concretar una mica, quan parlam d'aquestes retallades brutals, de què parlam, de quines quantitats parlam exactament.
A veure, la NASA ha fet públiques els pressupostos per l'any que ve. Per l'any que ve, perquè això són anys fiscals, de l'any 25 a l'any 26, és a dir, de pagament hisenda a pagament hisenda, per així entendre-nos, que ara toca. I hi ha hagut una reducció importantíssima. Sembla que en lloc de la NASA estigui als Estats Units, sembla que la tingui Milley amb aquella serra elèctrica que traia, perquè hi ha hagut un retall d'un 25% total. La NASA ha passat de 24.900 milions de dòlars a 18.000 milions de dòlars. És una baixada important,
sí,
que és especialment dràstica a la divisió científica de la NASA, que ha baixat un 47%. Això és... No té quasi precedents. De l'any 61 que no tenim una baixada de pressupost com aquesta. Hem passat de 7.300 milions de dòlars a 3.900 a la divisió aquesta científica. I el que realment serà un drama és la baixada de treballadors de l'Agència Espacial, que passa de 7.000 a 12.000, uns 5.000 treballadors menys, que això són les conseqüències de les polítiques de retalls. No és que s'aturin sondes, no és que s'apaguin aparells que estan a l'espai. El drama real és que 5.000 persones, més de 5.000 persones, quedaran sense feina als Estats Units degut als retalls d'en Trump a l'Agència Espacial Nord-Americana.
I missions, en quines afecta principalment aquesta retallada?
crec que millor xerrar d'esquí, s'esquí sobreviuen, que no s'esquí, no queden,
mira, perquè queden
portetes, malauradament.
Vaja.
A veure, tenim els grans telescopis que segueixes en marxa, tot i que hi havia poc, el Hubble també s'apagués, però no, el Hubble segueix. S'acusant el telescopi espacial Hubble segueix actiu, per sort. James Webb no s'atura, seria un autèntic drama que James Webb s'aturàs, i també se manté, tot i que en retalls, el telescopi infraroig que se desenvoluparà l'any que ve és Nancy Grace Roman. Sí. Això segueix. Que no segueix en telescopis, el Chandra. És un telescopi de raig X que està orbitant a la Terra, que aquest sí que se retira, no s'aturarà directament, s'apagarà. Cosa que ja fa molt d'any que estava actiu, això sí. És la qual cosa entra dins la lògica i la coherència. Ara bé, en sondes ja és un autèntic drama extraordinari a nivell científic. A veure, què segueix? Segueix la sonda Dragonfly, que és una sonda que jo li tinc un cert efecte, perquè és un dron que s'enviarà a la lluna de Saturn Tità, la lluna que recordeu que la sonda Huygens fa molt d'anys va aterrar i se va veure sa baixada entre núvols taronges, va ser espectacular. I doncs aquesta sonda segueix. Ara, traurem, com en Midei, el motor de serra, la serra elèctrica, i començarem a dir el que realment no ha aconseguit superar els retalls en Trump. Se'n són les Venus, Veritas i Da Vinci. Aquestes no se seguiran subvencionant, se returen. Pues no anirem a Venus amb sondes de la NASA. N'hi havia una en col·laboració amb l'AESA, amb l'Agència Espacial Europea, que sofreix bastant de retalls de la NASA, que era Envision, que la NASA se retira d'aquesta missió. L'AESA per ara segueix, però el més probable és que també l'aturi, perquè no haurà pressupost suficient. Unes que jo realment m'acosta a dir que s'aturaran, la Mars Odyssey, a Mart i la Maven. Són dues sondes, Maven i Mars Odyssey, que s'apagaran i deixaran de tenir resultats i deixaran de tenir estudis científics basats en els planetes roigs que tant us agrada treure tant aquí com a tots els amants de l'astronomia. Ara, la locura arriba en dues sondes que estan actives i el seu rendiment és espectacular. La primera, la New Horizons, que recordeu va ser la qui va agafar fotografia per primera vegada de l'apropament a Plutó fa uns anys, i aquesta sonda està a 9.000 milions de quilòmetres de la Terra i s'ha tornat de 9 anys per arribar allà on està. I ara l'aturarà, l'apagaran. Quan la seva missió seguia i anava a estudiar un planeta nan de la zona del cinturó de Kuiper, i de no, s'aturarà.
Vols dir que així directament pararà així la missió?
Aquesta missió s'havia d'acabar d'aquí uns anys amb l'estudi d'un planeta nan, però ara directament se cancela, se tanca, i els treballadors de la New Horizons cap a casa.
Però la pregunta
de l'atur, però realment no se s'entenen d'atur ella.
Però, Pep, la pregunta que molta gent es fa és què es guanya desconnectant una sonda que ja està funcionant?
Clar.
Pot ser els llocs, no de feina, els llocs de feina de la gent que està controlant-la, l'únic que se m'ocorreix, perquè ja
se
està llançada.
Se pot arribar
ja
a tenir un cert guany econòmic, però se perd una realitat científica que no disposarem a la Terra fins d'aquí molt d'anys, perquè no tenim més sondes que van cap a Plutó, cap a la zona exterior del sistema solar. I en tenim una que està allà i que funciona i que seguirà funcionant durant anys. Aturar-la és, honestament, una tonteria, és una locura total. No guanyem absolutament res. De la mateixa manera passa en Osiris-Rex, una sonda que va passar a devorar un asteroide Osiris, i que actualment estava en direcció a un asteroide Apophis, que va ser molt famós fa uns anys, perquè va tenir un índex d'impacte contra la Terra molt alt. Ara, després, ja han rebaixat molt aquesta possibilitat d'impacte. Tot i això, és un asteroide potencialment perillós per la Terra, Apophis. Si qualcú no se'n recorda, que cerqui a internet, que trobarà molta informació damunt d'aquest asteroide. Resulta que l'any 2029, la sonda Osiris-Rex arribarà en aquest asteroide, perquè ja s'hi està dirigint, però ho farà apagada, perquè no l'aturaran, senzillament. I, clar, passarà per davant l'asteroide, potencialment perillós per la Terra, però no podrà fer cap tipus d'estudi.
És a dir, que si hi ha un alienígena damunt aquest asteroide, no podrem fotografiar-lo. Serà una verdadera pena.
Potser és una tècnica d'en Trump, que no m'ho trobi, ja podria.
Bé, jo ja em perdonareu, però que no anem a Mart, per exemple, m'importa molt menys que totes les retallades al sistema d'observació de la Terra de la NASA, en tota l'actualització de les dades del canvi climàtic. No sé, potser això té a veure que en Trump nega el canvi climàtic, no sé.
Sí, no, bueno, tenia relació, perquè tot el que són els satèl·lits Aqua, les missions d'observació de la Terra, els satèl·lits a low orbit, a baixa òrbita, tot aquest també sé que n'accelerant. Tot el que és observació de la Terra, de la magnetosfera solar, els satèl·lits de monitorització dels nivells d'aigua de la Terra, tot això s'atura. I això sí que és greu, perquè realment deixem de tenir una eina per monitoritzar els canvis que suposen el canvi climàtic. Que sí, és veritat que en Trump és un negacionista, però aquí ja ens estan quedant secs davant d'un canvi climàtic que ens afecta a tots.
Això sí que és important.
En la qual cosa, sí, és una locura.
La veritat és que sembla a voltes com si Donald Trump fos una espècie d'agent de la Xina, perquè és com si s'estàs esforçant en enfonsar Estats Units en benefici de la carrera espacial xinesa, que està avançant ja per si sola a un ritme espectacular, amb una seriositat i un rigor molt gran davant la improvisació que a voltes sembla que caracteritza Estats Units. Bé, què passa a la Xina, mentrestant?
La Xina segueix sense cap problema els seus programes i en té molts. És a dir, la setmana passada es va llançar la sonda Tianwen 2, que va cap a un asteroide amb un nom impronunciable hawaià i prendrà mostres i les tornarà a la Terra d'aquest asteroide. L'any que ve se llançarà el telescopi Shuntian, el Hubble xinès. Segueix el programa de retorn de mostres de Mart de part de Xina, l'Àrtic. En Trump també ha retallat aquesta missió. El Mars Sample Return, que era, ara tenim aquest rover, és curiós, que està fent voltes per Mart i està deixant restes per analitzar després de Mart, quedaran allà oblidades. Però els xinesos arribaran a Mart i faran una recollida de mostres, igual que varen fer de la Lluna, que ja els van arribar fa l'any passat, mostres de la Lluna. A Mart farà el mateix. La NASA no ho farà. Ja ha cancel·lat aquest programa. I més coses. Segueix endavant el programa espacial xinès per arribar a la Lluna, que ja sabem que serà abans del 2030. I quan se sap per part del govern xinès que una missió espacial serà amb una data concreta, això se manté. I això és que ja està molt avançada. El programa Artemisa de la NASA també cancel·lat. És a dir, mos queda l'Artemisa 2 i 3, que serà un aterratge a la Lluna amb astronautes, però s'atura aquí. El Space Launch System també cancel·lat, tot i que això era un dinosaure enorme que mos queda hereu de les missions, dels transbordadors, de la mateixa tecnologia, i això té una certa lògica que s'acabi cancel·lant. Tot i això, era un programa desenvolupat no només per la NASA, sinó per l'ESA, l'Agència Espacial Europea, l'Agència JAXA de Japó, Canadà, Emirats Àrabs, i tots aquests col·laboradors de la NASA ara ens han quedat amb un pam de nas perquè estaven desenvolupant coses tant per les missions Artemisa com per l'estació espacial Gateway, que anava a estar a Lluna i també se cancel·la. Tot el programa tripulat de la NASA queda en mans, per ara, de Elon Musk, per cert, amb els seus SpaceX i les sondes que ens duen a l'Estació Espacial Internacional.
I aquesta baralla entre en Trump Musk... Ah, d'això anaves a parlar, no? A
veure com acaba, no? Però SpaceX, amb aquest pressupost, es rep 1.700 milions de dòlars pel mòdul lunar HLS per la missió Artemisa 3, que després s'aturarà, però ja té aquests dubtes consignats en els pressupostos anuals de la NASA. Se crea un programa nou, el M2M, Moon to Mars, per 864 milions, que té tota la pinta que ha estat fet directament per les naus d'Elon Musk. Tot fa pensar que en aquesta empresa. Starliner, que va tenir tant de problemes en guany de dues astronautes que no podien tornar a Terra, també segurament se cancel·larà. En tot això, estan xerrant del pressupost més baix de la NASA des de 1961, que això és una autèntica bogeria i està fent que la NASA perdi la carrera. No hi ha una carrera espacial per se amb la Xina, perquè la Xina no se fixa en ningú, però els resultats arribaran molt aviat, i Xina avançarà per la dreta i s'assegurarà intermitent a l'Agència Espacial NASA, però segur, així com estan les coses ara mateix.
Bé, i per anar acabant i tornant a Balears, el Club Newton té activitats que mos puguis avançar les pròximes setmanes?
Això és un secret que vos revelaré aquí, que encara no sabem exactament on ho farem, però sí, dia 5 de juliol tenim activitats a Sant Jordi, aquest poble de vora de Palma, de vora de l'aeroport. Sí. Tindrem una observació nocturna amb telescopis, tindrem un taller de coet d'aigües per més petits, segurament és de matí. Encara no està concretat, que segueixin les xarxes del Club Newton, tant a Instagram com a Twitter com a Facebook, i posarem tota la informació. També hi haurà una xerrada referent a les constel·lacions que podrem veure aquest estiu. Tot això dia 5 de juliol.
Fantàstic, i mos ho apuntam. Pep Marcús, president del Club Newton, moltes gràcies i fins a pròxima.
Moltes gràcies a vosaltres i no oblideu mirar el cel, que està ple de meravelles.
El que és bo de la ciència és que és certa, independentment de si hi creus o no. De l'astrofísic i divulgador Neil deGrasse Tyson.
Oceanografia, canvi climàtic, conservació dels nostres espais naturals, els dissabtes al Nautilus, el programa de medi ambient i ciència d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és... Jocna.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota, se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat. Uh-huh. Però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat...
Quines.
...dels seus inicis... Héroes del silenci.
Ai, ai, ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Anivem amunt, que se van amagrir molt en el moviment. Jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me contava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer, va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ells deixessin, i nosaltres, en sa reacció i això, mos vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
Es fa violer, havia anat per mi, i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Misèri, que això ho va ser una misèria.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Amb aquesta sintonia traïm el periscopi del Nautilus. La veritat és que avui aquesta secció portant bones notícies pels nostres oceans. Aquesta setmana s'han produït dues novetats que obrin una porta a l'esperança pel futur dels nostres mars. Una d'aquestes notícies ha sortit de la cimera de Nice, França, durant la conferència dels oceans, i l'altra al Tribunal Europeu, amb una sentència que afecta directament a Espanya.
Sí, començant per el primer, per la conferència de Nice, que bé, acabava ahir, divendres, i la veritat és que bé, ha deixat algunes coses pendents, però també ha deixat algunes coses positives, i la primera d'elles, com ja anticipàvem la setmana passada, és un impuls ja decisiu a l'entrada en vigor del Tractat dels Oceans. Bé, la setmana passada dèiem que hi havia uns 30 països que havien firmat, que havien ratificat aquest tractat, 30 de 60 que es necessiten perquè entri en vigor. Bé, i d'aquestos 30 s'han convertit de cop en 55. I hi ha 15 més que ja tenen data per firmar-lo, per ratificar-lo. És a dir, que es pot dir que ja està assegurada l'entrada en vigor del Tractat dels Oceans, que se produeix concretament 120 dies després de que es faci la ratificació número 60. Així que el darrer país que ratifiqui això ja ha d'esperar 120 dies perquè entri en vigor, però llavors ja serà automàtic. Això és molt important, sobretot de cara a neutralitzar d'alguna manera, si és que es pot, aquests intents d'Estats Units, de l'administració Trump, de començar la mineria submarina de manera unilateral i sense tenir en compte cap tipus de llei ni cap normativa. Encara no n'hi ha cap de normativa i per això està prohibit, però bé, la veritat és que aquest tractat dels oceans ja posa unes regles que esperem serveixin per frenar aquests intents. Bé, això és una de les parts més positives que ha tingut aquesta cimera, i se pot dir que, bé, ha servit també per fer una crida a un altre tema, que és els desplàstics, que se tractarà en agost, amb una cimera especial, però allí un llarg llistat de països han urgit, han apremiat a la comunitat internacional a firmar també un tractat contra la contaminació per plàstics a la mar.
I coincidint amb aquest fet, el president del govern espanyol ha anunciat la propera creació de 5 noves àrees marines protegides a Espanya, i una d'elles estarà a les nostres illes.
Sí, la veritat és que és una molt bona notícia, perquè bé, ja fa uns anys parlàvem de que s'havia descobert una espècie de zona de cria de catxalots en el nord-est de Menorca. Una zona, per tant, molt important, una situació molt, molt important per aquesta espècie. I ara és aquesta zona de cria de catxalots en el nord-est de Menorca que serà objecte de protecció. Serà una de les 5 noves àrees marines protegides que se faran, segons s'anunci d'en Pedro Sánchez. N'hi ha 4 més repartides per la resta del país.
També ha hagut mancances aquesta cimera, clar.
Sí, lamentablement s'ha de dir que no s'ha assolit tots els objectius que es preveien. La deficiència o la decepció més grossa ha estat la manca de financiació per garantir la protecció que necessiten els oceans, perquè una cosa és protegir un espai i l'altra és gestionar-lo i garantir que aquesta protecció sigui real. És un dels eterns problemes que tenen les zones protegides.
Està clar, i realment sí, per altra banda, seguim augmentant les pressions i seguim consumint la mà, protegir zones servirà de poca cosa. No sé, potser us heu plantejat menjar menys peix i deixar de consumir espècies sensibles, per exemple. Però bé, benvingudes siguin les àrees marines protegides. Parlem ara del segon tema que anunciàvem, talment en la mateixa línia. Una sentència del Tribunal Europeu de Justícia ha confirmat la prohibició de la pesca d'arrossegaments, la pesca de bou, als espais marins vulnerables.
Sí, és una notícia molt important, perquè la veritat és que bé, Espanya, justament, i Portugal, varen presentar un recurs contra bé, una normativa que prohibeix pesca d'arrossegament a determinades zones protegides i també de palangre de fons, i aquest recurs estava posant en perill bé, aquesta prohibició. I la veritat és que ara el Tribunal Europeu de Justícia ens ha donat un respir a tots aquells que, bé, preferim que les zones protegides siguin realment protegides, i ha desestimat aquest recurs. Això, bé, la veritat és que té dos efectes molt positius. La primera és que no es podrà ja definitivament fer pesca d'arrossegament ni palangre de fons en aquestes zones, que concretament són els anomenats ecosistemes marins vulnerables a l'Atlàntic Nord-est. Bé, la veritat és que el recurs d'Espanya es referia només a unes zones molt específiques, però això mantenia bloquejat la creació o la protecció de noves zones amb aquestes condicions fins que no es resolgués aquest pleit. Ara que s'ha resolt, i a més satisfactòriament, ja també es poden crear més zones de protecció amb aquestes condicions.
És a dir, aquesta sentència desbloqueja la creació de noves àrees marines protegides a Europa.
En l'Atlàntic Nord-est, efectivament, que se zona d'aplicació d'aquesta normativa i que fins ara estava bloquejada per aquest recurs. D'aquesta manera, ara, com dèiem, es poden crear més zones amb aquestes condicions de protecció.
Fantàstic, parlant molt d'àrees marines protegides, però la veritat és que, com ressaltàvem abans, no? Necessitàvem àrees marines protegides de veritat.
Sí, no només d'un paper, no?
Ho deim sempre.
Que comportin una gestió activa.
Bé, ho deixam aquí. Gràcies per les bones notícies d'avui, Joan Lluís.
A veure si en podem donar més.
Bé, aquesta setmana ha mort, ara la mala notícia, en Brian Wilson, el líder dels Beach Boys, molt connectats a la mà, a la seva manera. Així que avui mos volem acomiadar amb algú, amb una cosa dels lots de la platja. Us deixarem a Let the Wind Blow. I nosaltres tornem la setmana que ve amb Pablo Morgantis, a la màquina, i en Joan Lluís Ferrer i jo mateix al pont de comandament. Portau-vos bé i cuideu el planeta.